ara anem amb el titular amb el qual encapçalàvem el nostre programa d'avui, un titular que recuperàvem també dels informatius d'aquests dies de festa, un titular vinculat amb el preu del lloguer, lloguers de rècord. Consulta el preu de l'habitatge al teu municipi. Aquest 2023 s'han formalitzat prop d'un 10% menys de contractes de lloguer d'habitatges i els preus no han parat de pujar. Aquesta informació, que porta una estadística del preu del lloguer arreu de Catalunya, el municipi més car de Catalunya en el preu mensual del lloguer és Sant Vicenç de Montalt, el Maresme, Sant Vicenç de Montalt, que té 6.700 habitants. Preu de lloguer mensual, 1.989 euros. Segueix Sant Cugat, Vallès Occidental, els nostres amics de Sant Cugat, amb qui sempre compartim, com saben tots vostès, aquests preus tan alts de tot. 1.499 euros preu mensual de lloguer, 1.500, vaja. Tiana, en tercera posició, de nou al Maresme, 1.441, Cabrils, quarta posició, al Maresme també, 1.362, Cling, Sitges, en cinquena posició, 1.359 euros preu mitjà de lloguer mensual. Perquè se'n facin també una idea, estem molt, molt, molt allunyats dels preus de lloguer en altres municipis de la comarca. Ribes, 762 euros, Vilanova, 762, Cubelles, 769. La mitjana de lloguer al Garraf és de 906, perquè, és clar, diguem-ne que la mitjana de preu a Sitges fa saltar la mitjana de la comarca i, per tant, si la comarca estaria en uns 760-800 euros, aquests 1.359 de Sitges fan saltar la banca. Perquè se'n facin una idea també, a Barcelona, 1.171 euros preu mitjà de lloguer. Jaume Domingo, de Living Sitges, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia i bona hora.
Això no baixa ni la de 3, Jaume?
No. Costa molt de regular aquest mercat.
Deixa'm que tu comenci, que comencem per aquí. Això no baixarà?
D'entrada sembla que no.
Sembla que no.
Perquè cada vegada tenim menys oferta i seguim tenint molta demanda.
Per tant, t'ho pregunto d'aquesta manera. Per què no baixa o per què no para de pujar?
Doncs a veure, d'entrada sembla que la llei que es va aprovar al maig del 23 no ha tingut l'efecte esperat, no? Vam tenir una llei que semblava molt, no sé, molt progressista, però al final ha tingut l'efecte contrari al que la llei desitjava, no? Que és que hi ha menys oferta de lloguer, s'està llogant menys i s'està llogant més car. Per tant, tenim aquí una solució que no ha funcionat de moment.
Això és equiparable també als preus de venda de pisos? També han pujat?
En els últims mesos sí que hem notat que hi ha hagut una estabilització de preus que no m'atreviria a dir que han pujat, però sí que bueno, que sembla doncs, que hem agafat una línia de preu alta i que costa baixar d'aquí, uh-huh. Perquè la gent segueix comprant.
Aleshores, com que aquest és un debat, no diria que gairebé etern, però nosaltres recordem com en el seu moment, i estem parlant de mitjans dels 90, quan Sitges va créixer molt, es va parlar molt aleshores de si era més interessant llogar que comprar. Si ara t'ho preguntéssim a tu, i si algú fes el gran esforç de la seva vida, perquè evidentment s'ha de fer un gran esforç, sigui en llogar o sigui en comprar, si és que hi arriba o si és que li és possible, què seria millor, llogar o comprar?
Home, si el teu projecte de vida està a Sitges, el millor és comprar, òbviament. Al final el lloguer sempre està subjecte a pujades de preu, a finalitzacions de contracte, a coses que com a inquilí no pots controlar, les decideix el propietari del pis. Per tant, la millor manera de tenir una estabilitat en vivenda és ser propietari.
El que passa és que, esclar, la vivenda quin preu està?
Clar, depèn de la zona i depèn del tipus de vivenda. Òbviament, doncs, cada barri té la seva, els seus preus i la seva, la seva idiosincràsia. No?
Sí, t'hagués de preguntar per... és evident, eh? Cap amunt, suposo que no hi ha límit. Cap avall, el límit on està? Que la vivenda més barata que es pugui trobar a Sitges, 400.000 euros...
No, ja a Sitges podem trobar vivendes entre 200 i 300.000 euros, que necessitaran una reforma, que estan en finques que tenen 40 o 50 anys, però que són vivendes que són habitables i amb una reforma...
Va, deixa'm que t'ho pregunti d'una altra manera. Si és per entrar a viure, perquè més d'un pensarà, si home, esclar, si l'haig de reformar, aleshores m'haig de gastar una altra quantitat important per reformar-la. Si és per entreviure, si vull una vivenda allò nova per dir, vinga, va, m'hi poso, què?
A veure, si és nova, nova, avui dia una vivenda de 3 dormitoris, 2 banys, 100 metres quadrats, 90-100 metres, nova costaria molt trobar-la per sota dels 525-550.000 euros.
D'acord. Aquest seria, diguem-ne, el límit per sota d'una vivenda de 3 dormitoris d'obra nova.
I amb segona mà, doncs possiblement estaríem al voltant dels 425-450 amb un pis que poguéssim entrar i viure
sense fer-hi cap gran cosa. És evident que suposo que aquest és el preu més alt de la comarca amb diferència? Sí. O si hi ha altres municipis, diguem-ne, que eren comparativament més econòmics i que també han anat pujant de preu?
Bueno, al final tot va pujant. Quan aquí estem en aquests preus, la resta de municipis que ens envolten també estan vivint augments de preu. Nosaltres estem en una línia de preu que serien més comparables doncs, amb Castelldefels que no pas amb Vilanova, per exemple. No? Però, òbviament, el fet de que Sitges la vivenda sigui cara fa que a Sant Pere de Ribes hi hagi més demanda de gent que fa la vida a Sitges i vol viure el més a prop possible i buscar un municipi també on hi hagi serveis, i l'augment de demanda provoca que hi hagi un augment de preus, no? I al final la gent de Sant Pere, que potser troba car el que hi ha a Sant Pere, potser se'n van a Olivella, potser se'n van a Canyelles, potser se'n van a Vilanova, que hi ha barris, com que és una ciutat més gran, doncs hi ha barris on és més accessible la vivenda, i òbviament doncs, hi haurà barris, edificis on és més cara, no? com a tot arreu.
Si t'hagués de preguntar per un, si és que es pot preguntar d'aquesta manera, però a partir de la teva experiència, el perfil del comprador o de la persona que pot llogar amb aquest preu de lloguer de mitjana a Sitges, vull creure que no deu ser un perfil local, perquè no sé si hi ha molts sitgesans i sitgetanes que puguin arribar a pagar aquests preus.
A veure, malauradament, si anem a mirar el llinatge, doncs possiblement no. El que passa és que també és veritat que Sitges en els últims anys ha crescut molt amb gent que entenem que ja és local, nouvinguts, que fan tota la vida aquí i que bueno, que no són d'origen sitgetà, però que ja senten el poble com seu, no? Hi ha un moviment de gent que fa anys que viu a Sitges, que està canviant de vivenda, que està comprant i que està pagant lloguers alts. I després, òbviament, doncs, hi ha gent de Sitges que té moltes possibilitats i hi ha gent que potser no en té tantes.
Hi ha més ciutadans estrangers que es puguin permetre la possibilitat de tenir una vivenda aquí a Sitges? Si és que hi ha, en aquest sentit, i si has notat també, des del punt de vista professional, un interès, jo que sé, de ciutadans d'altres països, anglesos, alemanys, russos, francesos, no sé.
Sí, aviam, històricament a Sitges sempre hem tingut un interès del mercat britànic, de francesos, d'holandesos, alemanys, belgues, aquest és el comprador històric que nosaltres hem tingut i el seguim tenint. Potser els britànics amb el Brexit doncs, han perdut una miqueta de presència, però en canvi doncs, està venint gent d'Estats Units, d'alguns països d'Àsia, i ja segueix venint molta gent d'Europa, de tota la zona euro i escandinaus. Això, clar, si parlem dels pisos de 450.000 euros, per exemple, doncs aquí el percentatge d'estrangers que compren potser és un 10, un 15%, un 20 com a molt. Si parlem de cases de més d'un milió, doncs possiblement són més del 50%.
D'acord.
I estem tenint un tipus d'immigració o d'estranger que inverteix a Sitges que dona solvència i que gent amb diners.
D'acord. A partir del que em dius, i com que has tret el concepte, pisos per invertir, cases per invertir o cases per viure-hi?
No, home, a Sitges cases per viure-hi.
D'acord.
Sempre.
D'acord. És a dir, pocs compren una casa destinada, jo què sé, a invertir-la, a utilitzar-la per lloguer d'alguna manera, o la compren per viure, fonamentalment?
Majoritàriament la compren per viure. Mm-hmm. O sigui, nosaltres estem pagant uns preus per la vivenda que ens donen una rentabilitat baixa, tot i que els lloguers puguem veure que són alts, el preu de compra també és alt. Per tant, si jo sóc una persona que vull rentabilitzar els meus diners, buscaré un mercat on tingui un percentatge més alt.
Alt de rentabilitat, llavors, no?
Sí, llavors una altra cosa és que jo en un moment donat pugui pensar que un mercat com Sitges és un valor segur pels meus diners i que jo prefereixi tenir un pis a Sitges que tinc la perspectiva de que no baixarà mai de preu o que possiblement pugui pujar una mica més, i em sento que els meus diners estan ben posats en aquest immoble encara que la rentabilitat sigui baixa, no? Això també passa. Però la gent està pagant aquestes quantitats de diners per viure a Sitges perquè tenim una sèrie de serveis, una qualitat de vida, una bellesa d'entorn, un tipus de gent amb el que ens podem relacionar, una sèrie de coses que és el que la gent entén que val la pena pagar més per estar aquí.
D'acord. S'ha notat la pandèmia i els efectes de la pandèmia i el que es va comentar molt en el seu dia, la marxa de persones de les ciutats i la recerca d'una forma de vida diferent, en un àmbit diferent, en un entorn diferent?
Sí, s'ha notat perquè els primers mesos després del confinament, doncs, òbviament, hi va haver un èxode de gent que va sortir de la ciutat. I a la vista està doncs, que les poblacions més cares, si t'hi fixes, doncs és Maresme, el Vallès, tot el que està propet de Barcelona, no? Uh-huh. El Llobregat o nosaltres, no? En aquest cas. Estem parlant de distàncies curtes, el més lluny som nosaltres que estem a 35-40 minuts de Barcelona. No? Això s'ha notat, hi ha hagut molta gent que va notar la ciutat per sortir cap a això, cap a 20, 25, 30 minuts i tenir un entorn i una qualitat de vida doncs, més a prop de la natura, més, de més proximitat, buscant aquesta qualitat també en l'espai o en la construcció o en tenir accés a la natura, no? I després també hi ha un efecte que és el teletreball, que ja s'ha instal·lat d'una manera molt, doncs, molt tangible sí. En moltes empreses, sobretot les tecnològiques, que clar, aquí també estem recollint a molta gent de molts llocs d'Europa que treballa per empreses molt grans com Google o les que ens puguin venir al cap i que entenen doncs, que viure a Sitges és una qualitat de vida bona però quan no estan treballant, perquè estan dins de casa, llavors quan la seva jornada laboral acaba volen tenir un entorn a prop que sigui molt, molt amigable. I aquesta gent doncs, tenen bons sous, normalment doncs, buscant estar a prop d'escoles internacionals, això aquí ho tenim ben cobert, i tenen una vida doncs, molt més relaxada que ens podem imaginar fa un temps.
Per tant, com que ho has dibuixat ja més o menys, el perfil d'immoble, la casa que es busca a Sitges, i t'ho pregunto per si el casc històric continua tenint un interès o veritablement ara l'interès està en aquesta nova zona d'expansió de Sitges o en altres indrets i no tant en el casc històric?
A veure, sí que el casc històric sempre té un interès perquè arquitectònicament és molt atractiu i perquè ens dona una manera de viure que és molt singular, no? Però és veritat que depèn del moment de la vida en el que estem, doncs és un lloc una mica incòmode. Perquè tots són carrers peatonals, per tant, si tenim una mica de dependència de vehicle, ens ho complica. Si tenim una mica de dificultat o no podem pujar escales, doncs també ens costarà trobar finques que tinguin ascensor, que siguin accessibles. Després també està doncs, tot el tema de soroll, turisme, depèn de quins moments a l'any o caps de setmana. Llavors sí que és veritat doncs, que la gent potser prefereix decidir quan va al centre i no tenir el centre a casa, no? Que són coses que potser fa uns anys valorava diferent molta gent i ara doncs, hi ha menys gent que ho valori així. No?
Per això t'ho preguntava...
Sempre segueixen atractiu el centre.
Però t'ho preguntava en el sentit si les persones amb recursos econòmics prefereixen ara, encara que sigui allunyar-se del centre, una casa amb ascensor, amb graig i amb tranquil·litat.
Normalment sí.
Normalment sí,
perquè una casa en el centre que pugui tenir aquestes prestacions d'espai, de jardí, de comoditat amb vehicle, també doncs és, normalment és més cara de compra i necessita una rehabilitació més important que comprar-te una casa a Vallpineda, a Quintmar o a Levantina. No?
Perquè baixin els preus, què hauria de passar? Perquè ja ens vas advertir darrer cop que vam parlar amb tu que probablement aquest nou marc legal de la limitació serviria de poc. Els preus, si es poguessin abaixar...
Sí, aviam, podríem baixar. Si parlem dels preus de lloguer, el preu de lloguer baixaria si hi hagués més oferta, òbviament, i també si hi hagués més gent que pogués accedir a la compra, no? Perquè en aquest moment també s'ha generat la tempesta perfecta. Hem tingut una pujada de tipus molt important, que sembla que s'està calmant, tipus d'interès bancaris, on hi ha hagut molta gent que, tot i tenir un bon estalvi, tenir una bona feina, li era molt difícil assumir la quota que el banc li estava proposant, no? Aleshores, aquesta gent ha preferit esperar, perquè sabia que era una cosa circumstancial. Però això tampoc ha provocat una baixada de preu en la vivenda, no?
Està clar.
Comprar, que seria l'efecte que haguéssim esperat, no? Llavors, aquí estem ara en un moment on, bé, si ara es tornen a afluixar una miqueta els tipus i el preu segueix en aquests nivells, doncs no sé. No sé si podem pujar més o què podem fer. Està clar que al final, quanta més oferta i menys demanda, més baixa, no?
Perquè hores d'ara, preguntant-ho així, a hores d'ara, tot el que està sortint s'està venent? Aquesta imatge que molts poden tenir de promocions noves que s'estan posant a la venda i que ja gairebé, abans d'estar acabades, estan totes venudes? És així, això?
Sí, és així. I, sí, el que passa és que és veritat que en l'últim any, any i mig, s'han iniciat molt poques obres noves. El que ara veiem construït i que s'està entregant són coses que s'han venut fa 2 anys i mig o 3, que és quan es va començar a vendre el projecte. Llavors, els promotors, quan surten a la venda, necessiten tenir un percentatge de pisos venuts, que va al voltant d'entre el 30 i el 40%, per accedir a finançament bancari. Si no, el banc no els hi finança la construcció. Aleshores, per això és aquest model de venda, no? Amb l'obra nova, amb els promotors. I clar, ara veiem que estan entregant molts pisos en els últims mesos, però aquests pisos es van vendre... En alguns casos van començar a vendre el 2019, el 2020, 2021, que encara eren moments una mica incerts i molta gent no ha pagat els preus actuals.
D'acord.
També s'ha de dir. Els que han entrat en les últimes unitats, possiblement sí, o els que van comprar fa un any o un any i poc, sí, però els que van comprar fa 3 anys, els preus eren molt diferents.
Mm-hmm. Està clar. I suposo que més d'un dels que van comprar darrerament se n'adonen de quin preu van començar les promocions i a quin preu van continuar, no?
Sí, clar. Això sempre és difícil de preveure, no? Però, clar, normalment quan compres sobre planell sempre tens una expectativa de que el preu creixerà perquè t'estan incentivant a comprar per una necessitat d'accés a finançament, no? Per tant, sempre t'ho posen més fàcil.
Està clar que sí.
Llavors sempre tens una perspectiva de benefici, però està clar que la gent no esperava aquesta plusvàlua que han aconseguit.
Sigui com sigui, s'està en un bon moment des del punt de vista de l'immobiliari i de la construcció? Veus símptomes d'alentiment? Veus que de moment això va tirant?
A veure, s'està en un bon moment perquè és un moment estable, que al final és un sector que el que necessita és estabilitat econòmica i estabilitat política, que tot i que no estem en el país més estable, doncs la tenim, almenys jurídica, no? Mm-hmm. A partir d'aquí, si mirem les dades de número de transaccions del 2023, i encara ens falta la publicació de l'últim trimestre, però en números totals s'ha venut el mateix que el 2022, parlant de dades de l'INE,
sí, 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 sí.
Estadística, no de... del bar de la cantonada.
Sí, sí.
I si mirem aquest número d'operacions que s'han fet entre 2022 i 2023, si tenen alguna diferència, el que veurem és que el 2023 s'ha venut o s'han entregat molts pisos d'obra nova que estaven venuts prèviament, però que computen en l'any 2023. Per tant, aquest pis que jo vaig comprar sobre Planella el 2020, que me l'han donat el 2023, aquesta venda, a nivell estadístic, està el 2023.
Entesos.
Però si jo miro les de segona mà, que les de segona mà són el termòmetre real del que està passant,
sí.
Veuré que les vendes de segona mà del 2022 al 2023 han baixat entre un 20 i un 25%. Això vol dir que el mercat està patint un esgotament.
Mm-hmm.
Perquè si no estan sortint noves promocions d'obra nova, amb els solars que tenim aquí i amb els preus en els que estem, és perquè els promotors no veuen clar que sortiran els números, no?
D'acord.
El cost del solar, el cost de construcció, el cost que haig de vendre, el cost financer, tinc un marge que em fa por arriscar-me, no? El veig petit. Aleshores, si haig de baixar preus, potser perdo diners, potser no és un bon negoci i me'n vaig a un altre lloc, no? Per tant, això ja ha frenat per un costat. I per l'altre costat, si han baixat les ventes d'immobles a segona mà, doncs està clar que el mercat està viu i està funcionant, però el volum ha disminuït.
D'acord. Aleshores, per tancar, per qui hagi de fer l'esforç, i com que estem parlant amb un professional, què pot sortir més a compte? Fer l'esforç per una vivenda nova de trinca d'una nova promoció o fer un esforç per reformar una vivenda de segona mà?
Jo aposto per una vivenda de segona mà i reformar-la.
I reformar-la.
Sempre tindrem més fàcil l'accés a la compra, perquè necessitarem menys diners d'entrada, podrem aconseguir millors condicions de finançament perquè demanarem menys import, les obres les podem espaiar en el temps que necessitem, no? Si no ho podem fer de cop, doncs ho podem anar fent de mica en mica, i després la revalorització que tindrà aquell immoble sempre serà molt més alta que la d'un immoble nou que haguem pagat molts més diners per ell.
D'acord. No sé si aquesta és una pregunta que et fan molt, eh? Perquè, esclar, a despesa per despesa, allò que pugui resultar més beneficiós, òbviament, pel comprador o més interessant.
Sí, a vegades la gent no es mou tant en aquests paràmetres, sinó que potser es mouen més en el paràmetre de la zona on volen estar.
D'acord.
I dins d'aquella zona el pressupost que tenen, no? I amb això anem buscant les millors opcions. Sí que fa mandra, fer obres.
De molta. No. Per descomptat que sí, això d'haver de pensar en obres i polseguera i la casa empantanegada i tot plegat abans no puguis entrar. Per cert, el lloc de Sitges, llevat, potser és molt tòpica la pregunta o ens ve molt al cap, però la zona ara de Sitges que està generant més interès pels compradors, quina és?
A veure, més que zona, que els últims 2-3 anys la zona de la Plana sí que ha sigut com que era la zona de moda i tothom doncs, tenia molt d'interès en poder estar per aquí. Ara jo crec que és que el comprador potser es mou més pel que et dic, pel producte, no? Per la casa o pel pis.
D'acord.
Sí que la zona és important, però potser estan una miqueta més oberts que si estem 2 carrers més amunt o més avall. Doncs no és tan important si el que aconseguim doncs és el que estem buscant, no? Preferim tenir potser 10 metres més que estar una mica més amunt, no?
D'acord.
I jo crec que la tendència ara mateix és més aquesta, no? Dintre de òbviament, que no ens anirem molt lluny d'on volem estar, però si no ho trobem en el lloc exacte, estem més oberts a moure.
Mm-hmm. Escolta'm, i què deu tenir Sant Vicenç de Montalt? Per què? Perquè el preu del lloguer sigui de 2.000 euros al mes.
Doncs segurament té una qualitat de vida molt alta, deu tenir molt bons serveis, deu tenir molt bons veïns.
Perquè, mare de Déu!
I deu ser un lloc també amb poca oferta, segurament, no? 6.000 habitants, doncs deu ser un poble que es deu mantenir urbanísticament molt protegit i que la gent que vol anar a viure allà, doncs... Té poques opcions i si volen estar allà doncs han de pagar el preu.
Sort que els especialistes diuen que el lloguer ha de suposar no més d'un 30% d'un sou, o d'uns ingressos mensuals, perquè Déu nos en guard.
Sí, 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 sembla que el govern intenta pujar el salari mínim, però no, no arriba però, a temps.
No, no.
Estem una mica despassats.
Ni que el pugi 20 vegades. Volíem d'alguna manera fer, òbviament, un context en el nostre entorn, a partir també d'aquestes dades que són gairebé repeteixen anualment en la llista dels municipis amb el preu de lloguer de la vivenda mensual més car. Sitges està en el cinquè lloc de Catalunya amb 1.359 euros i, com ens deia en Jaume Domingo, de moment això es mantindrà així, com també ja es veia venir, però hem volgut també abordar altres assumptes. Jaume Domingo de Living Sitges, gràcies una vegada més per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jaume. Adéu-siau.